De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. La Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona, la Congregació de la Sang, com se la coneix popularment, ha deixat enrere els mesos d'incertesa que vivia des de l'estiu i ja té nova junta i nova sotsprefecta. És la Maria Grau, que regenta una botiga a la part alta de la ciutat, tot i que viu als Pallaresos, on és també tinenta d'alcaldia. Les congregacions de Setmana Santa a Tarragona tenen molta presència i juguen un paper molt important en el teixit social. Ara, entre les responsabilitats que tindrà la nova sotsprefecta, hi ha la de rejuvenir l'entitat, d'involucrar els més joves en el dia a dia de la congregació i no només per la processó de Divendres Sant. Amb l'elecció de la nova sotsprefecta ha arribat també el nomenament del nou prefecte, que l'arquebisbe Joan ha triat a partir d'una terna que li va demanar a la nova Junta de la Sang. Mossèn Joan Àguila, provicari general per a la pastoral de l'arquebisbat, amb molta experiència en la catequesi de joves, farà un tàndem amb la Maria Grau per tal de connectar especialment amb els que han de ser el futur de l'entitat. Mossèn Àguila creu que els joves han de connectar amb la fe mitjançant el sentiment. Serà la Sang un bon punt de partida? Avui ens visitarà la Maria Grau, que ens presentarà el seu pla de treball. A la segona part del programa viatjarem fins a Barcelona, on ens espera el bisbe de Solsona, Francesc Conesa. El doctor Conesa va participar activament en el darrer sínode de bisbes celebrat a Roma i, per tant, volem que ens faci una valoració del que es va viure a l'octubre d'enguany, del que es va tractar i de quina repercussió tindrà per l'Església la celebració d'aquest sínode. El bisbe Francesc Conesa, pare sinodal, va impartir recentment, davant els alumnes i professors de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la ponència Com ser una església sinodal, missionera i misericordiosa, experiències i conclusions de la 16a Assemblea del Sínode de Bisbes, en la qual va explicar detalladament el que es va tractar. Durant la nostra conversa, li demanarem que ens ajudi a entendre millor el que han debatut al sínode. Amb aquest menú, comencem. La Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona compta des del 29 de novembre amb una nova sotsprefecta, la Maria Grau, que s'ha convertit en la primera dona que està al capdavant d'aquesta entitat que té 475 anys d'història. Entre els objectius de la nova Junta de la Congregació Tarragonina hi ha el de traure més joves perquè s'hi impliquin i participin. L'activitat principal de la Congregació de la Sang està centrada en la Setmana Santa, en la processó de Divendres Sant en concret, però què hi ha al darrere d'una congregació com aquesta? En parlem amb la Maria Grau, que avui ens ha visitat, per explicar-nos com està vivint els seus primers dies i setmanes en la seva nova responsabilitat. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Què representa per tu, amb 36 anys, ocupar el càrrec de sotsprefecte de la Congregació de la Sang de Tarragona?
És una responsabilitat molt gran, molt gran. Estem parlant d'una de les entitats més antigues de la ciutat. I bueno, fa una mica de por, eh? Allò, tu mires així, on m'he ficat? No. Però amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar i bueno, de fer gran la congregació, que al final és el que importa.
Quin és el teu lligam amb la congregació?
Jo a la Congregació de la Sang hi entro a l'any 2016 de la mà de Josep Ignasi Boada. Em demana si puc donar un cop de mà ajudant-los amb l'organització de la processó i m'hi vaig llançar de cap. Però sí que és veritat que el meu lligam amb la Setmana Santa a Tarragona comença l'any 95, quan es crea el pas del Sant Sopar del Gremi de Marejans i li demanen al meu pare si vol portar el pas. De fet, nosaltres per Setmana Santa sempre marxava. Teníem una casa a prop de Montblanc i marxàvem a passar la Setmana Santa allà a Montblanc. I bueno, el meu pare s'engresca, va portar el pas i a casa vam dir, home, doncs ja acaba el meu pare, no? Doncs ja anem i tots, el meu pare, la meva mare i els tres germans. I vam anar cap allà. I sempre ho he dit jo, el meu primer record que tinc de la Setmana Santa és pujar de dalt del pas de la peana del Sant Sopar, assajant, i a mi m'utilitzaven allò com per posar pes,
sí.
I em pujaven allí dalt, i després ja quan em vaig anar fent més gran, no, me'n recordo allò assajar els dissabtes a les 7 del matí i 8 del matí, i enganxada al pas, i jo marcant el pas com si fos un portant més, no? I és el primer record que tinc sempre de la Setmana Santa, i el tinc amb molt de carinyo.
El fet que hi hagi dones a la congregació és a partir del 2020.
Exacte, el 2020 és quan es fan els canvis dels estatuts i permet que les dones doncs, puguem entrar a formar membres de ple dret de la congregació. Fins llavors col·laboràvem amb la Sang, però érem de la congregació de la Soledat. I a partir del 2020 és quan ja, diguéssim, podem ser membres de ple dret.
Entre els objectius que teniu a la nova Junta i el de rejuvenir la congregació, suposo que no serà fàcil.
Gens, gens fàcil. Jo crec que potser de tots els punts que portàvem al programa electoral, per dir-ho d'alguna manera, el pla de treball, com li dic jo, era el més ambiciós, potser, perquè no serà gens fàcil. Jo ho he dit, s'ha de ser realista i s'ha de veure que la Setmana Santa no està passant pels seus millors moments amb nombre de participants. I sobretot perquè no hi ha participants joves. Hi ha gent jove que va a les bandes i als passos, però en canvi a les files és algú que no atrau per poder participar. Doncs bueno, s'ha de fer un treball de fons, s'ha de mirar a veure què és el que està passant, intentar buscar les solucions i veure com ho podem revertir.
L'arquebisbe Joan va nomenar com a nou prefecte a mossèn Joan Àguila, una persona que ha treballat molt amb els joves com a catequista. La seva experiència en la pastoral juvenil et pot ajudar? De fet, en Joan Àguila té la intenció de treballar amb els més joves que col·laboren amb l'entitat.
Sí, o sigui, jo crec que, de fet, és un punt clau. Amb l'ajuda de mossèn Joan doncs intentarem buscar maneres de fer-ho, alternatives, quines actes podem fer, com podem cridar l'atenció, perquè jo també sempre he dit que per mi la congregació de la Sang o la Setmana Santa no és la Setmana Santa, són 365 dies a l'any, no? I hi ha moltes activitats per fer i tenim una oportunitat molt gran del final, tant amb la catequesis com evangelitzar, ho tenim, vamos, és allò, és un regal que tenim entre les mans. Doncs això, juntament amb mossèn Joan, ho treballarem i parlarem molt, ens sentarem molt i a veure què és el que podem fer.
Perquè quins són els compromisos que té la Sang durant l'any?
A veure, a part de... El gros és la Setmana Santa, no? És el punt neuràlgic. Però sí que és veritat que durant l'any, doncs, bueno, la gent també se l'ha de cuidar. És a dir, no, si tu a algú li dius que l'únic que ha de fer és vindre el Divendres Sant, s'avorrirà, no? Sigui petit, jove o gran. Per tant, hem d'intentar doncs, crear activitats durant l'any en què la gent es pugui sentir recolzada. Com ja s'havien fet altres anys, hi ha el recapte d'aliments que sempre es fa per Nadal, hi ha els concerts de Nadal, hem tingut algunes activitats extraordinàries quan precisament es van celebrar els 475 anys de la congregació l'any 2020, hi va haver una actuació extraordinària de la Moixiganga de Tarragona que va representar la passió amb els quadres de la Moixiganga dintre l'església de la Sang, que no s'havia fet mai, no? Doncs hem de buscar aquestes activitats i veure que siguin atractives i sobretot centrar-nos sempre, sense perdre de vista que som una entitat religiosa i és el nostre fi, però intentar buscar aquestes alternatives.
La processó del Sant Enterrament per què ha de ser declarada per l'Estat espanyol com a festa nacional?
Jo crec que és un deure que tenim amb la ciutat, principalment, no? Quan tu sents parlar de Setmana Santa a nivell de l'Estat espanyol, sempre et ve al cap Sevilla, et ve al cap León, et venen al cap moltes ciutats, i Tarragona, quan precisament l'any 2025 celebrarà el 475 anys de la processó, de la primera processó documentada, per què Tarragona no? I ja no només pel fet de ser només Tarragona, sinó per la qualitat que té la nostra processó. És una processó reconeguda arreu de l'Estat, però que no li hem donat molt a conèixer. No? Quan hem anat a molts congressos de joves i congressos de Setmana Santa i ens diuen, sí, Tarragona, ah, Tarragona, la capital, ah, però teniu Setmana Santa? Ostres, això és el que no pot passar, no? Llavors jo crec que Tarragona es mereix que tingui aquest reconeixement.
I qui s'hauria d'implicar per aconseguir-ho?
Home, aquí necessitem la implicació de tothom, tant de les cofradies de Tarragona com de les entitats, com de les administracions públiques i al final anar tots a una, no? I amb això és amb el que treballarem, amb que des de totes les entitats, tant públiques com privades, intentem anar a tots a una i poder tindre aquest reconeixement que crec que és més que merescut.
La reforma dels estatuts de l'entitat suposo que ajudarà al funcionament intern actual de les congregacions. Heu pogut dir la vostra per tal de consensuar-ne un model que serveixi per tothom, és així?
Sí, exacte. O sigui, sabem que hi haurà els estatuts marc, diguéssim, que aquests seran per tothom els mateixos. El que passa que, clar, cada cofradia té la seva peculiaritat, no? la processó del Divendres Sant està organitzada per la Sang, doncs això haurà de contemplar-se als estatuts. De fet, també, una cosa que a mi em va semblar molt curiosa quan vaig entrar a la Sang, que en l'assemblea general que es fa abans de la processó, es pregunta als congregants si la processó ha de sortir o no. I jo vaig dir, com? A mi això em va explotar el cap. Dic, com si ha de sortir? Sí, sí, que mai, per sort, mai ningú ha dit que no, eh? Però és curiós, són aquells fets identitaris de la Sang que jo crec que això, doncs clar, s'han de reflectir en uns estatuts, no? I, bueno, doncs treballarem amb aquests estatuts marc, incorporant aquestes petites modificacions que s'hi puguin incorporar i endavant.
El dia 29 de desembre hi haurà processó també per anar a la catedral per l'any jubilar.
Sí, sí, bueno...
I participareu també a la Sang?
A veure, estem acabant d'aterrar encara, eh? De fet, fa pocs dies que tenim les claus i hem fet el traspàs entre les dues juntes i ara ens està venint molta informació de cop i és allò, bueno, sentem-nos amb tranquil·litat, però sí, sí, jo ho he dit sempre, la Sang està oberta, tant la Casa de la Sang i l'Església està oberta perquè la gent hi vingui, com per nosaltres també poder anar als llocs. I allà on ens cridin, doncs hi anirem i col·laborarem i ajudarem amb tot el que puguem i més.
I per Nadal, què farà la Sang per Nadal?
Bé, ara per Nadal, el dia 14 i el dia 18 hi ha els dos concerts tradicionals que es fan cada any. Sempre són pels vols, doncs, això, més propers a Nadal i això, i s'han fet aquests dos concerts. I bueno, també es munta el pessebre, no? I tornarem a recuperar el pessebre i poquet a poquet pues, fer aquestes activitats més nadalenques i esperem que l'any que ve pues, bueno, potser el fet de preparar l'advent amb algun recés, alguna cosa així, jo crec que pot ser interessant i això ja ho parlarem amb mossèn Joan i a veure ell què n'opina i què ens proposa també.
Ja ens mantindreu informats.
Exacte.
Maria Grau, sotsprefecta de la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I que tingueu un bon i sant Nadal.
Igualment, moltes gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
Arriba el moment de conèixer altres notícies de l'Església de Tarragona que ens presenta... Com sempre, en Carles Verdó.
El proper any 2025, l'Església Catòlica celebrarà el jubileu ordinari dedicat a l'esperança, que ha convocat el Papa Francesc. L'inici de l'any jubilar a Roma serà el dia 24 de desembre, amb l'obertura de la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. A les diòcesis d'arreu del món, l'inici del jubileu tindrà lloc el diumenge següent, 29 de desembre, coincidint amb la festa de la Sagrada Família. A l'Arxidiòcesi de Tarragona, aquesta celebració, que serà presidida per l'arcabisbe Joan Planelles, tindrà lloc a les 18 hores i s'iniciarà el claustre de la Capella de Sant Pau del Centre Tarraconense i el Seminari, on, després dels ritus inicials, se sortirà en processó fins a la Catedral de Tarragona. Allà tindrà lloc l'Eucaristia d'inici del jubileu, al final de la qual el senyor arcabisbe impartirà la benedicció apostòlica amb indulgència plenària. D'altra banda, els temples de l'arxidiòcesi, on els fidels podran pelegrinar per a viure les gràcies jubilars i obtenir la indulgència plenària de l'any jubilar, seran la catedral de Santa Tecla de Tarragona, la parròquia santuari de la Mare de Déu del Lledó de Valls, el santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, el Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc i la parròquia de Sant Salvador del Vendrell.
Viatgem ara fins a Barcelona. Ens espera el bisbe de Solsona i pare sinodal Francesc Conesa. Amb ell, l'actualitat de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dins la quarta hora dels dimecres que organitza l'Ateneu Universitari Sant Pacià, aquesta setmana hem comptat amb la ponència del doctor Francesc Conesa, bisbe de Solsona, que ha titulat Com ser una església sinodal missionera i misericordiosa, experiències i conclusions de la 7a Assemblea del Sínode de Bisbes. El doctor Conesa va ser nomenat pel Sant Pare Francesc parasinodal amb motiu del sínode de bisbes celebrat a Roma l'octubre de 2023 i l'octubre de 2024 i, per tant, ha participat activament en aquest sínode. En la ponència que ha impartit a l'Ateneu, el bisbe Francesc ha fet una explicació detallada del que s'ha tractat a Roma d'una manera raonada i entenedora. Per fer-nos 5 cèntims d'aquesta conferència i del que ha suposat aquest sínode per a la nostra Església, hem convidat el doctor Conesa, a qui li volem demanar que ens respongui algunes qüestions que ens ajudaran a entendre millor el que han debatut. Bon dia, senyor bisbe.
Hola, bon dia.
La seva ponència d'aquesta setmana ha estat molt didàctica, però per començar li voldria preguntar si n'està satisfet d'aquest sínode.
Sí, mira, per a mi el sínode ha estat una gràcia i ho he viscut d'aquesta manera. L'oportunitat de conviure i de parlar amb persones tan diferents, de cultures molt diferents, però units en la fe en Jesucrist. I la oportunitat extraordinària de poder col·laborar amb el Sant Pare en el discerniment d'un tema fonamental com és la sinodalitat, que afecta a la naturalesa mateixa de l'Església. Aquestes dues coses per a mi han significat, pues, com dic, una gràcia, una gràcia especial que el Senyor m'ha fet de poder viure aquests dos mesos el sínode.
S'ha pogut parlar de tot obertament?
Pues realment sí, hem pogut parlar de tot. I va ser, mira, va haver una conferència l'última setmana, que era la setmana d'estudiar el document final. Vam començar en una Eucaristia, demanant l'ajuda de l'Esperit Sant, i després una conferència extraordinària del Timothy Radcliffe, que era el referent espiritual, sobre la llibertat, diguent, cada un té que actuar en total llibertat i les coses que en la seva fe i en la seva visió de l'Evangeli tinguin que ser aprovades, i les que no passa res. És a dir, va ser una conferència molt bonica sobre la llibertat interior, sobre la, i era com diguem, actuem en llibertat. Jo tinc aquesta sensació perquè cada un hem pogut dir el que hem volgut. També l'any passat també, quan van començar també es va parlar d'aquest tema de la llibertat i també de no deixar-nos portar per les pressions exteriors, perquè també des de fora moltes vegades pues, se sent la pressió de tens que tractar aquest tema. Bueno, nosaltres tractarem el que pensem que convé estudiar o reflexionar.
La presència en el sínode amb veu i vot d'altres components de l'Església, no bisbes, com ha estat rebuda i com l'hem de traslladar a les nostres realitats?
Sí, bueno, jo crec que ha estat una riquesa jo m'he sentit molt a gust en els grups. Bueno, sempre tenia alguna religiosa, alguna dona, algun laic, sempre he tingut en els grups en què he estat, convivia algun capellà també, però sobretot sí, he après molt, molt, molt. Estic pensant ara en una religiosa extraordinària de Mèxico, que la tenia en el grup, una dona extraordinària, es dedica a les migracions, o en un laic de Nicaragua, també, que es dedica a mitjans de comunicació, o gent en la que de la que he après moltes coses, no? Una altra cosa és mirar, bueno, primer, com això es pot traslladar a altres institucions, per exemple, una conferència episcopal, quan té que decidir en temes importants de pastoral, tal vegada també hauria que convocar laics, religiosos, etc. No? I això està suggerit en les conclusions, no? Pensar d'obrir la conferència, no només bisbes, sinó també. I també, bueno, és un tema molt discutit, i com compaginar col·legialitat, és a dir, els bisbes que tenen una funció d'assessorament del papa, etc., i la sinodalitat, no? El fet d'estar tots. Però en principi ha estat una gran experiència.
Com han de ser les relacions a l'interior de l'Església?
Bueno, mira, en el sínode una de les qüestions que han aparegut molt és la conversió relacional, és a dir, per a viure la sinodalitat, és a dir, caminem junts i treballem junts i tots participem junts en la vida i en la missió de l'Església, el primer és una conversió relacional, que vol dir acceptar a l'altre com un do, No posar-me per damunt, perquè jo sóc bisbe, estic per damunt del pobre laic. No, no, no. L'altre és un do. Escoltar a l'altre, acollir, etc. I practicar el intercanvi de dons, que és una expressió que va utilitzar el papa Joan Pau II i ha aparegut molt. Estava ja en l'Instrumentum Laboris i ha aparegut ara al sínode. Intercanvi de dons entre dues persones que estan en la mateixa línia, perquè són igualment corresponsables de la vida i de la missió de l'Església.
El sínode, senyor bisbe, es pot donar per acabat del tot? El concepte de procés aplicat al sínode sembla una mica com un camí sense fi. Això és així?
Bueno, l'assemblea s'ha acabat. Ara ve l'etapa d'implementació, és una paraula així un poc, d'aplicació del sínode. Per tant, ara, clar, i si no es fa aquesta etapa, quedarà tot en paper mullat, en paper que no... Ara hi ha que aplicar les orientacions del sínode. I si es diu que hi ha que establir procediments de rendició de comptes, pues hi ha que fer-ho, hi ha que posar-se en la marxa. I si hi ha que renovar els consells diocesans, etc., posem-nos en... És a dir, tenim que posar en marxa aquest sínode. I això és aquesta fase. Però també... Això té un fi, perquè arribarà un moment que passarem a un altre sínode. De fet, en aquest mateix sínode ja se'ns va demanar suggeriments per a un altre sínode, perquè, bueno, passarà aquest sínode i vindrà un altre, no? Dintre de 3-4 anys tindrem un altre. Però aquest sínode, que crec que està molt important, ha posat en marxa un procés. I aquesta posada en marxa ja és important. L'Església està caminant en una direcció, que és ser més sinodal, més participativa, respectar més la veu del laic, etc. I això jo crec que ja queda assimilat en la història de la nostra Església.
El món parroquial més proper a la realitat del poble de Déu trobarà un nou impuls amb les conclusions del sínode?
Bueno, jo espero que sí. Mira, l'aplicació del sínode correspon primer a les diòcesis, bueno, la conferència episcopal, però primer a les diòcesis i després a les parròquies. I això són els eixos fonamentals. Si no apliquem les parròquies, pues no tindrem, no haurem fet res. I això significa també una conversió en la manera de pensar les coses, no? Jo crec que els processos en l'Església són llargs, no espero d'avui per demà que ja hi hagi canvis importants, però sí que comencem a caminar en una direcció. Jo crec que això ja és important, és a dir, anem a una valoració més forta del laicat, de la vida consagrada, dels altres, de lo que no sigui ministeri ordenat. I jo crec que això, bueno, en aquesta direcció anem. I tant de bo les parròquies comencessin a optar per aquesta via.
No creu que perdem contacte vital amb les noves generacions si tot ho vinculem a les xarxes socials?
Bueno, sí, es va parlar, en el sínode es parla molt del món digital, també es diu que és un món ambivalent, és a dir, té valors però té moltes coses que no són correctes, no? Es va parlar de que el món digital suposa en les noves generacions un canvi del concepte de l'espai i del temps, que és un tema que ja estava en el directori de catequesi, ja està mencionat aquest punt, no? I bueno, i això té coses bones però també coses dolentes, no? Hi ha que evangelitzar aquest món sense perdre de vista el contacte personal, que és sobretot en la transmissió de la fe no es pot fer per internet. Per internet pots ajudar a eliminar prejudicis, a establir un primer contacte, però el tu a tu és fonamental, perquè la fe no es transmet només que així, per contagi, a través del testimoni, i això no es pot fer a través de les xarxes.
Senyor bisbe, arran del sínode ens hem pogut convertir tots una mica més a l'Evangeli?
Bueno, mira, és curiós que la categoria més important del document final és conversió, i que cada un dels punts, cada un parla de conversió. Són 5 capítols i cada capítol el subtítol conversió. Per què? Perquè hi ha com una... Nosaltres estem convençuts d'aquest tema. El tema de la sinodalitat no consisteix en crear més estructures, sinó en una conversió de cor. En això que hem dit abans, una conversió relacional, una conversió pastoral, una conversió de cada un per a la santedat. I si la conversió és una categoria central, podríem ser una església que camina més unida, més junta, que fa camí, però sense la conversió tot seria buit. Coses, bueno, podem canviar estructures, podem fer, inventar històries i coses, però no lograríem res, perquè no estem en una... l'església no és un partit polític, no és una associació, estem en un altre nivell. I també en un punt es parla de la primacia de la gràcia. El primer és la gràcia, i el més important és això. També es diu on es fa la sinodalitat en l'Eucaristia. És a dir, nosaltres creiem en aquestes coses, no en una transformació només exterior, perquè si no, no tindria sentit. Creiem que la transformació la fa Déu, la fa l'Esperit Sant, que és el que obre la conversió en els nostres cors. Jo crec que això és fonamental.
Doctor Francesc Conès, bisbe de Solsona, pare sinodal, moltes gràcies per fer-nos més entenedor aquest sínode, i esperem retrobar-nos en una propera ocasió. Bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Aquesta setmana a Sant Pacià...
Abans de dir-vos adeu, recordeu que encara hi ha places, però en queden poques, per al curs Els escultors de la Basílica de la Sagrada Família, que imparteix el Centre d'Estudis Antoni Gaudí i els seus col·laboradors a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Coordinat per la doctora Rosa Ribas, tindrà lloc els dilluns 3, 10, 17 i 24 de febrer, de 6:45 fins al 8 del vespre. Començarà amb la sessió Els escultors de l'època de Gaudí, que impartirà el 3 de febrer Àlex Seuane, arquitecte de l'equip d'arquitectes de la Sagrada Família. El dilluns 10 de febrer serà el torn de la doctora Judit Subirachs-Burgaia, que parlarà de la façana de la Passió de la Sagrada Família. El dilluns 17 de febrer, el doctor Francesc Fajula explicarà les escultures que ell mateix va elaborar per al temple. I finalment, dilluns 24 de febrer, Lau Feliu farà el mateix amb les obres que va fer ell per a la Sagrada Família. Per més informació i inscripcions, entreu al web de l'Ateneu, edusampacià.cat. Arribem al final del programa d'avui. La setmana vinent serà amb nosaltres l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, amb qui conversarem sobre el sentit del Nadal, del jubileu que comença diumenge 29, de la fraternitat i de l'esperança. Res més, que tingueu una bona setmana i, sobretot, un bon i sant Nadal. Ens retrobem la setmana vinent. Rebeu una salutació d'en Santi Grimau, realitzador tècnic d'en Carles Verdou, redactor i locutor, i de qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu un molt bon dia.